Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sherlock Holmes és un personatge de ficció creat el 1887 per l'escriptor escocès Arthur Conan Doyle. Detectiu anglès de finals del segle XIX, destaca per la seva intel·ligència i per la seva manera de resoldre els casos més difícils a través de l'observació i el raonament deductiu. El Festival de Novel·la Negra Sant Cugat presentarà dijous que ve a l'Ateneu el llibre de Pilar Maria Esteras, John Watson i el joven detective de l'editorial Sant Cugatenca Edicions Xandri, en el marc d'un vespre sherlockià, amb la figura de Sherlock Holmes com a eix principal. Avui parlem d'aquesta convocatòria, d'aquest llibre i de tots els altres dels actes que s'organitzen al voltant d'aquesta presentació. Per parlar d'això tindrem diferents convidats, però de moment presentem a Joan Ramon Armadàs, que és editor i promotor del Festival Sant Cugat. Molt bon dia, Joan.
Molt bon
Ramon.
Dia.
Al teu costat també hi ha el Paco Duque, que és membre del Pipa Club. Molt bon dia, Paco.
Muchas gracias. Buenos días.
Amb ell parlarem també d'aquí una estona i ja de seguida tenim un altre convidat al telèfon que hi prendrà part amb la introducció a aquest vespre sherlockià d'entrada. Joan Ramon, aquest vespre sherlockià de dijous és un homenatge, és una aproximació al personatge o és una excusa perfecta per presentar la novel·la de Pilar Esteras?
Doncs les tres coses, no t'enganyaré. És un homenatge perquè la figura de Sherlock Holmes i no només el Sherlock Holmes sinó els personatges que va crear Arthur Conan Doyle estem ja a l'any 2016 i continuen més vigents que mai, i tenim la prova, per exemple, al món del cinema. Tenim la sèrie Sherlock, que està arrasant i que porta bastants anys arrasant en pantalla. Se n'ha fet aquest estiu una pel·lícula també, Mr. Holmes, amb Liam McKellen. Si tirem una miqueta més enrere, tenim el personatge del Doctor House, que és una espècie de Sherlock modern que es dedica a la medicina. I si ens n'anem fora del cine, es continuen fent estudis, llibres, personatges inspirats en tot el que és el món sherlockià que va crear Sir Arthur Conan Doyle, ja com deies, fa uns quants anys. Per tant, és un homenatge per això. No ens enganyarem que també és una excusa per presentar la novel·la de la Pilar, John Watson i el joven detective, que és una novel·la, en aquest cas, que és doble, perquè hi ha dos episodis dins de la novel·la, és el Misterio de los Niños Desaparecidos i el Misterio del Internado, on un jove, John Watson, coneixerà un altre jove nen dels carrers que li recordarà... És el John Watson gran, recupera en aquest cas uns manuscrits de quan era nen i reviu una història que havia oblidat. I en aquest cas coneixerà un jove nen dels carrers que li recorda molt al Sherlock Holmes que va conèixer anys més tard, no? I a partir d'aquí no dic més, perquè si no farem allò dels spoilers.
Que ens expliqui després l'autora.
Correcte, que ens expliqui l'autora...
La idea amb aquesta iniciativa, amb aquest vespre sherlockià que heu anomenat, és la idea és fer un acostament a la figura d'aquest detectiu cèlebre des de diferents punts de vista. Jo abans de començar et deia, és que quan organitzes una cosa trobo que l'organitzeu molt bé perquè toqueu, diguem, tots els elements que formen part del personatge o d'aquest univers. En aquest cas, toqueu el tema de la pipa, després en parlarem amb el Paco, amb una exposició, i només us ha quedat una cosa, la lupa.
I el violí. Però com que es veu que el violí el Sherlock Holmes no el tocava gaire bé, l'hem obviat. I com que alguna cosa s'hi feia més fumar pipa, doncs en aquest cas tindrem experts
en
la matèria.
No, és verdad, eh?
No fumava bé, tampoc.
No és verdad que no tocara bien el violín. Tocava muy bien el violín, sí? Era un virtuoso del violín. Doncs... Por lo menos, si te lees las novelas originales, era un virtuoso del violín.
Era un... doncs ja
perdona que t'hagi interrumpido, però
no,
és que...
No, això depèn de les fonts que un consulti, no?
Justament, com que jo no sóc un expert en Sherlock Holmes, encara que sembli mentida, portarem gent que és experta en la matèria. Com veiem aquí, el Paco n'és un, i el Lem Ryan n'és un altre, que en aquest cas és membre del Círculo Holmes, i que coneix molt millor que jo, com acabeu de veure, totes les intríngulis del personatge, totes les seves virtuts i defectes, i en aquest cas tot el seu univers i com ha evolucionat.
Bé, doncs ens va perfecte perquè tenim el Lem Ryan precisament al telèfon. Lem, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
El Lem farà la part introductòria i el que farà serà intentar explicar quina és l'herència d'aquest personatge a la novel·la negra. D'entrada, mira, Lem, fem una cosa.
Sí.
Treu-nos del dubte aquest que estàvem comentant ara. Si el Sherlock Holmes era un virtuós del violí o no?
Era un virtuós del violí, sí. El que passa és que el doctor Watson sempre deia que ell estava constantment en aquests períodes en els que s'avorria Sherlock Holmes perquè no trobava casos interessants, doncs començava a tocar el violí i el treia de polleguera tot aquest xivarri que feia.
Mm-hmm. O sigui que no era tant qui projectava aquesta música com qui l'escoltava, no?
Exacte, exacte. Pensem que la imatge que ens ha arribat de Sherlock Holmes és precisament la imatge d'algú que escrivia d'ell,
clar,
sobre ell.
Mm-hmm.
O sigui, les històries no estaven contades pel propi Sherlock Holmes, sinó que estaven contades per una persona que vivia amb ell.
Explica'ns una mica, o avança'ns, millor dit, el que intentaràs explicar dijous que ve. És a dir, quines són les coses que han traspassat a la novel·la negra d'aquest personatge?
Doncs ho deixarem per la jornada, perquè si les explico ara, llavors ja no quedarà res per...
Un parell
per
de pinzellades.
...per l'altre dia, però et faré uns 5 cèntims. Sí, doncs, la veritat és que en la novel·la negra, quan parlem de novel·la negra, la gent no associa a la figura de Sherlock Holmes a la novel·la negra, no la relaciona, quan sí que té molta relació, perquè tot el gènere de la novel·la negra d'alguna manera és hereu de la figura de Sherlock Holmes, que va ser el que va començar tot, no? Llavors, en aquesta jornada, aquest vespre xerluquial, el que farem serà, doncs, donar aquesta informació, proporcionar les claus, bussejar en el passat de la història de la literatura policiaca per veure quines són aquests punts de relació que té Sherlock Holmes en la novel·la negra.
Mm-hmm. Per què aquesta fascinació per aquest personatge?
Per què la fascinació per aquest personatge?
Sí.
Doncs és un personatge, la veritat és que s'ha tornat immortal, s'ha convertit en un arquetip d'un gènere, no? En personatge arquetípic, en un model que després ha evolucionat i ha creat molts altres. És un personatge que mai passarà de moda perquè va ser creat en un ambient i en unes circumstàncies que tampoc passaran de moda mai.
Mm-hmm. M'imagino que personalment tant t'ha fascinat a tu que fins i tot t'has fet membre del Círculo Holmes.
Exactament. No tan sols m'ha fascinat com a personatge, sinó que escric sobre ell i d'alguna manera, doncs, visc d'ell.
Mm-hmm. De fet, em sembla, si no m'equivoco, que tu has treballat o has tocat diferents gèneres,
sí,
des del terror, al policíac, a la ciència-ficció...
He escrit de tot, sí.
I que fins i tot fas una mica de barreja, no?, de miscel·lània.
Sí, sí, sempre m'ha agradat això d'agafar els gèneres i no respectar-los, no?, i barrejar-los una miqueta.
I escolta'm una cosa, explica'ns una mica per conèixer, ja que vindràs aquí també com a membre del Círculo Holmes de Barcelona, qui sou, aquest Círculo Holmes, què feu?
Doncs som una associació que el que fem és dedicar-nos a l'estudi i a la investigació i a la difusió de l'obra de Sir Arthur Conan Doyle en general, però sobretot del seu personatge principal, que va ser Sherlock Holmes. El que fem és reunir-nos un grup d'amics i estudiar aquesta obra i d'alguna manera estar en contacte amb les novetats, amb tot el que està relacionat amb el món de Holmes.
Mm-hmm. Molt bé, doncs dijous, digues.
Evidentment, invitem a tots els que ens escolten a que coneixin el Círculo Holmes i si volen, doncs, apuntar-se amb nosaltres.
Doncs dijous que ve tindran l'oportunitat de conèixer una miqueta més a fons tot aquest tema si participen d'aquest vespre xarloquià que començarà precisament amb la teva intervenció.
Esteu invitats tots i es veurem allà.
Molt bé. Lem Ryan, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia a tu.
Adéu-siau. Joan Ramon, després de la introducció, que començarà a partir de les 7 de la tarda, tot això és a l'Ateneu.
Tot és a l'Ateneu, sí.
Tot és a l'Ateneu. Després, a 7:45 del vespre, continuarà amb la presentació ja de l'obra de la Pilar Maria Esteres. Però dieu que és una presentació teatralitzada.
Correcte. Ens ha confirmat la Pilar que portarà, en aquest cas, vingut del passat, en aquest cas un Joe Watson, però ja gran, perquè com deia l'obra, aquest llibre comença amb John Watson, un John Watson envellit, que recupera allò del baúl de los recuerdos, uns manuscrits que ell havia fet quan era nen. Doncs aquest John Watson envellit ens han confirmat que vindrà a l'Ateneu de Sant Cugat i ens llegirà part d'aquest fragment que va trobar al seu bagul on recordava les històries passades amb un jove detectiu als carrers de Londres.
Ens agradaria que ens poguessis presentar tu mateix a la Pilar, per al gran públic que no som experts en la matèria ni tampoc no coneixem a l'autora. Qui és la Pilar?
Doncs la Pilar és una fanàtica també de Sherlock Holmes. La Pilar també és una fanàtica, en aquest cas, dels nens petits, perquè és pediatra i és mare, i per tant ha juntat aquestes passions i les ha recopilat aquí en un text que és molt distret, que és entretingut, que és tant per petits com grans, perquè els petits es poden sentir identificats amb els personatges, i amb els grans, perquè com ens comentava el Lem, i per això estem parlant ara d'aquí, Sherlock Holmes és un personatge que continua viu i que agrada a tothom. I la Pilar, doncs, en aquest cas, és una escriptora que ha escrit ara el seu primer llibre i que tindreu, espero, l'oportunitat de conèixer-la de primera mà el dijous i que ara ens la presentareu per telèfon.
Doncs sí, perquè ja la tenim. Pilar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. D'entrada, serà una presentació amb sorpresa pel que ens estava explicant el Joan Ramon.
Sí, hi ha una petita sorpresa a la presentació i, bueno, ens ha agradat molt preparar-la i penso que agradarà a tothom qui vingui.
John Watson...
No desvetllo gaire cosa, no? Perquè si no...
No, perquè si no la sorpresa ja se n'aniria a Norris. John Watson sí. I el joven detective és la teva primera novel·la, no?
Exactament, sí, sí. Jo havia escrit alguna coseta per mi, diguem, petits contes i coses així que no s'han publicat ni res i que els tinc jo per casa, vull dir, per ús familiar, podríem dir, però després pues, aquesta és la primera vegada que m'he posat a escriure una cosa més llarga i que, a més, doncs, he tingut la sort de poder publicar gràcies a Edicions Chandri, que han cregut en aquest projecte i bueno, jo estic contentíssima.
Ens explicava el Joan Ramon que, de fet, són dos episodis els que formen aquesta primera novel·la.
Sí.
Són...
Exactament. Aquesta primera novel·la engloba els dos primers episodis de la saga. És una saga que té quatre títols i que, de moment, tenim aquests dos primers. Aquí hi ha, doncs, a l'abast de tothom, dels qui vulgui, de qui els vulgui gaudir. I són dos històries que són diferents, són dos misteris, dos casos diferents, protagonitzats pels mateixos nois, no? Són dos nois els que protagonitzen aquestes històries, i aquests dos primers casos, doncs, són un és quan es coneixen, aquests dos nois, i després l'altre ja és una mica més endavant. Però diguem que, tot i que són dues històries diferents, tenen el fil conductor principal, que és el que està al llarg de tota la saga i que penso que li dona també bastant encant, i és la relació i l'amistat entre els seus dos protagonistes principals.
És un llibre que, dèiem, per a tots els públics, a partir de quina edat? Perquè, clar, les aventures poden agradar des de molt petits, no? Quan un ja sap llegir pràcticament.
Sí,
però bueno, podríem dir que jo penso que més o menys a partir dels 10 anys és quan realment doncs, un nano pot disfrutar i pot gaudir d'unes aventures d'aquest tipus i les pot entendre i bueno, i en pot treure com més partit, per així dir-ho. a partir aproximadament de 10 anys i fins a totes les edats, perquè de moment l'està llegint gent absolutament des de preadolescents a adolescents, però després també joves i no tan joves i fins i tot gent gran que els hi està enganxant, els hi està agradant i trobant bastant encant en la història.
El dijous que ve presentareu aquests dos primers episodis en forma de novel·la i els altres dos títols restants ja els tens tancats, estan a l'espera de publicar-se o encara s'han de pensar?
No, estan ja escrits i estan pràcticament tancats i ja n'espera que quan sigui possible, quan vagi bé, etcètera, es puguin publicar. Però sí, ja estan fets i beneïts, quasi.
Pilar, digue'm per què la teva atracció per un gènere com aquest i per un personatge tan fascinant i tan clàssic com en Holmes.
Doncs això és una cosa que em ve de petita i suposo que també per això aquestes novel·les les he ambientat i les he fet protagonitzar per uns nois així d'aquesta edat, no? Perquè va ser també quan, amb aquesta edat precisament, quan jo vaig començar a llegir llibres d'aventures, llibres de misteri, i era la meva passió. Llegir, en aquella època, llegia Enid Blyton, sobretot, que era allò dels set secrets i el cinc i totes aquestes colles. I aquesta vaig disfrutar tant amb aquests llibres que després em va quedar aquesta falera de continuar llegint històries de misteri o policiaques o així. I em vaig enganxar moltíssim a Sherlock Holmes també des de bastant joveneta i vaig continuar llegint totes les històries, les novel·les, després també sèries o pel·lícules i aquesta passió que tinc per tot que són novel·les de misteri, etcètera, i lligat al fet, al record aquest de quan era petita i al fet que també la meva professió, els meus fills, tot això, la infància en si és una altra de les meves passions i això ha fet que surti John Watson i el joven detective.
Molt bé, doncs dijous els santcugatencs tindran el gust, el plaer i l'oportunitat de presenciar aquesta presentació, de conèixer-te i de conèixer l'obra, que per cert ja està a les llibreries, Joan Ramon?
Sí, a les llibreries de Sant Cugat ja es pot trobar.
Ja es pot trobar.
Sí.
Molt bé, doncs Pilar Maria, moltíssimes gràcies per haver participat.
Gràcies a vosaltres.
I molt bon dia, adeu-siau.
Adeu, bon dia, adeu.
I arribem ara a aquesta cultura del fum que dieu vosaltres, perquè després de la presentació del llibre a 8:45 del vespre i també a l'Ateneu, hi haurà una exposició de pipes i una introducció a la pipa sherlockiana a càrrec dels companys del Sant Cugat Pipa Club. Paco, el senyor Holmes era un gran fumador de pipa, un bon fumador de pipa, en relació amb la pipa com...
No, en absoluto. Sherlock Holmes era simplemente un fumador. Fumador que tenía sus pipas, de hecho en las novelas me parece recordar que solo se nombran dos pipas de Sherlock Holmes. La pipa aparece en las novelas de Sherlock Holmes. De hecho, en uno de sus casos, le hace un comentario a Watson diciéndole algo similar como: este es un problema de tres pipas y le ruego que no me dirija usted la palabra en los próximos 50 minutos. Teniendo en cuenta que una pipa normal dura aproximadamente una hora, las pipas de Sherlock Holmes debían de ser muy pequeñitas para fumarse tres en 50 minutos.
Sí.
En las novelas de Sherlock Holmes solo se nombran dos pipas de Sherlock Holmes, concretamente que se nombra una de arcilla negra, una larga pipa de arcilla negra, y otra pipa larga de madera de cerezo, que era la que usaba cuando no quería cogerla de arcilla. En aquella época, te estoy hablando de finales del siglo XIX, la pipa era una cosa preciosa. Era una cosa preciosa porque o eran muy frágiles como las pipas de arcilla, o eran relativamente caras como las pipas de cerezo, de brezo, ya existían las pipas de brezo, que es la madera ideal para hacer una pipa, pero en fin, de eso sería hablar de otro tema. Y las pipas eran una cosa preciosa. En uno de los cuentos de Sherlock Holmes habla de una pipa que se ha dejado un cliente, y a partir de la pipa que se ha dejado el cliente y del estudio que él hace de esa pipa, sabe quién, cómo es el cliente, y sabe, la conoce la personalidad del cliente. Entonces habla de que la pipa está reparada y que es una pipa relativamente barata, y que sin embargo el tabaco que fuma es un tabaco caro, ¿eh? Por lo tanto el señor tiene que tener mucho cariño a esa pipa porque la ha hecho reparar, ¿eh? Y la boquilla parece de ámbar. Entonces le hace toda una digresión a Watson, hablando de que el ámbar falso que se utilizaba para las boquillas de las pipas, y entonces inventó las resinas y se hacía ámbar falso con insectos incrustados que se incrustaban entonces. Pero Sherlock Holmes no era un gran fumador. De hecho, Sherlock Holmes solo fumaba en pipa en su casa. No aparece en los libros que fumara en pipa fuera de su casa. Toda la mitología que se ha creado sobre Sherlock Holmes y la pipa se debe exclusivamente a el primer actor que interpretó a Sherlock Holmes en el escenario. Sherlock Holmes fue un personaje que, como has dicho, creó Sir Arthur Conan Doyle en el año 1887, y lo creó porque necesitaba comer y necesitaba dinero. Conan Doyle no le gustó su personaje, nunca le gustó su personaje, estaba hasta las narices de su personaje. Tanto es así que solo 6 años después lo mató. Uh-huh. En las famosas cataratas del Reichstag, lo mató. Y bueno, lo que él no se dio cuenta es que ese personaje había calado tan profundamente en el público en general que la gente inundó la revista Strand, el Strand Magazine, de cartas de protesta exigiendo que Sherlock Holmes volviera a la vida. La gente salió a la calle con crespones negros en los sombreros y crespones negros en las solapas, protestando por la muerte de Sherlock Holmes. Sin embargo, Conan Doyle se mantuvo en su sitio. No quería resucitar el personaje. Y no quería resucitarlo, pero, porque él lo que quería era escribir novelas serias. Pero, solo 6 años después, en el año 1903, me parece recordar, Conan Doyle se vio en la necesidad, porque necesitaba dinero, de volver a resucitar el personaje. Y entonces creó una obra de teatro. Una obra de teatro cuyo primer actor fue el estadounidense William Gillette, como el de las cuchillas de afeitar, Gillette. Uh-huh. Este señor, que además era dramaturgo, ayudó a Conan Doyle a escribir la obra de teatro y la representó. Era una obra de teatro basada en 4 o 5 novelas de, bueno, historias cortas de Sherlock Holmes, y él era el protagonista de la obra. Y para que se le viera la cara en escena, sacó por primera vez la famosa pipa de Sherlock Holmes, de la cual Sherlock Holmes nunca fumó en ella. En ella han fumado los actores que han interpretado a Sherlock Holmes, pero el Sherlock Holmes del canon holmesiano nunca fumó en ese tipo de pipa. Es una pipa que los fumadores de pipa conocemos como calabash, porque está hecha, entre otras cosas, con una calabaza. Y esa pipa es la que ha representado desde siempre pues el prototipo de pipa fumador de Sherlock Holmes. En las miles, los cientos o decenas de obras de teatro, de libros que se han escrito, porque Sherlock Holmes es uno de los personajes más copiados que hay en el mundo y más se ha abundado en el tema. La prueba es que vamos a presentar un libro nuevo sobre una fantasía de Holmes, conocer a un detective. Sherlock Holmes ha sido interpretado por más de 50 actores distintos. Todos salen con pipa. Salvo, últimamente, que están las famosas leyes antitabaco, que han aparecido un par de series de televisión en las que Sherlock Holmes no fuma. Pero bueno, eso es...
Paco, amb vostè podríem estar xerrant tot el matí,
Sí, va. Yo a mí cuando me dan el disparo de salida, yo empiezo a hablar y no me callo.
No ens queda gaire temps més. Sí que volia saber, en aquesta exposició quantes pipes hi haurà?
A ver, si lo que queréis es que lleve pipas, yo tengo 300 pipas en mi casa que puedo llevar, pero lo interesante es hablar de las pipas sherlockianas. Entonces, la idea es llevar pues 3, 4, 5 pipas, la típica de Sherlock Holmes, y alguna más que se aproxime porque a las pipas que él fumó en realidad.
Vale.
Pero no, vamos. Ahora, si queréis muchas, jo llevo muchas. Si queréis poques, jo llevo poques.
Joan Ramon, això es podrà veure només el dia en qüestió, el dijous en aquesta... Sí?
Sí, correcte. Això serà, vaja, una activitat especial. Gràcies a tota la vigència de Sherlock Holmes, doncs, com que la pipa és un element, en aquest cas, que potser no era molt present als llibres, però sí que ha estat present en el que és la icona del personatge.
Sí.
I, per tant, serà una exposició temporal només durant aquestes hores que duria el vespre Sherlockià.
Molt bé, doncs a mi m'han quedat unes quantes coses, Paco, però no tenim més temps. Em sap molt de greu.
No te preocupes, puedes citarme cualquier otro día y yo con mucho gusto.
No, el que farem serà convidar la gent que se'n vagi dijous a l'Ateneu a partir de les 7 de la tarda a viure aquest vespre Sherlockià, entorn a la figura d'aquest detectiu.
Podemos hacer un ruego si preguntas después para que cualquier persona que asista pueda preguntar lo que quiera sobre el tema si algo se les ha quedado colgado.
Correcte, com que després, perdona que talli, la penúltima activitat és l'exposició de pipes i la xerrada, però després hi ha un tas de cerveses, per tant, tot fent una cervesa podrem aprofundir més qui vulgui, tant amb la pipa com amb el personatge, com amb el violí, que potser em fa falta aprendre una mica més sobre el tema, i el que sigui del personatge.
Doncs nosaltres n'hem après avui tot el que hem parlat sobre la figura de Sherlock Holmes arran d'aquesta presentació. Agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat a Joan Ramon Armadàs, a Paco Duque a l'estudi i als convidats que hem tingut per telèfon. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia, fins aviat.
Gràcies, bons dies.
Sant Cugat a fons.